Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Surs al carrer o estàs a casa i de cop i volta tens pànic, tens por. Tu saps perfectament que no passa res, que no estàs en perill, que no tens per què tenir aquest atac de por, aquest atac de pànic. Però és el que passa i és el que estan patint moltes persones cada cop més, sobretot després de la pandèmia. Parlem d'atacs de pànic o parlem de l'ansietat. Si busquem les xifres clares, és una pujada del 80% de pujada d'ansietat, d'estats d'ansietat i d'atacs de pànic en conjunt. Si ho mirem per sexes, les dones s'emporten la pitjor part de tot això, perquè la majoria, fins a un 60% d'aquest percentatge, més, un 70%, perquè és un 69, com a pico, fem números rodons cap al 70%, els hi passa a dones. Vivim en una societat doncs, on l'estrès, les pressions són constants i, sobretot, el punt clau de tot això, i tornem un altre cop, és la pandèmia. A partir de la pandèmia, després de la pandèmia, tot aquest tipus de casos de posar en problemes la salut mental, que bàsicament estem parlant d'això, i quan parlem de salut mental estem parlant de pensaments negatius, estem parlant d'intents de suïcidi, sobretot en joves, estem parlant de l'ansietat, estem parlant de l'estrès, estem parlant dels atacs de pànics, han pujat una autèntica barbaritat. Una autèntica barbaritat. Realment, ara, a Espanya, Catalunya, casa nostra, doncs té un problema de salut mental. D'això en parlarem, perquè les xifres són dures. Parlarem de com afrontar i parlarem amb una persona doncs, que ha superat aquest tsunami d'ansietats i d'atacs de pànic. En parlarem amb ella, eh? Però abans, anem a veure com tenim el temps. I la veritat és que m'ho podria estalviar i aprofitar per parlar de coses més interessants, perquè parlar del temps ara mateix no és gens interessant, perquè no passa absolutament res. És a dir, les temperatures estaran una mica per sota del que tocaria per l'època, és a dir, més o menys, 3/4, les nits i matinades fresques, fredes, i la resta del dia, doncs, temperatures molt agradables cap al migdia. Possiblement algun ruixat, aïllat, molt aïllat, anecdòtic, pràcticament. I així seguirem fins que passi la Setmana Santa. És a dir, la previsió de cara a aquests dies de Setmana Santa fins a dimarts vinent, doncs és d'aquesta absoluta bonança i temperatures molt normalitzades, una situació molt normalitzada perquè és l'època, excepte per les pluges, que les processons estaran contentes perquè no plourà en aquest cas, no? I el trànsit, com ho tenim? Anem a actualitzar com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia. Doncs el trànsit a aquesta hora encara ha afectat en el cas de l'autopista AP7, on reprovem aquesta matinada. Hi ha hagut una topada amb diversos vehicles implicats, sense ferits, això sí, però que ha deixat un camió bolcat en aquest punt de Tarragona, de l'AP7 i en sentit nord, que està pendent de ser retirat. De moment es mantenen dos carrils tallats en aquest punt de l'autopista, en sentit Girona, i uns 4 o 5 quilòmetres d'aturades en aquest tram de l'AP7, també de retruc per als vehicles que es desvien o que surten, o que en tot cas s'agafen com a alternativa a la Nacional 340, en aquest tram d'Altafulla, a Tarragona, també el trànsit va molt ple en sentit nord. Pel que fa a la resta de vies, sí que hem de dir que en general el matí és tranquil, amb poc volum de trànsit, i únicament destacarem la ronda de dalt, on també hi ha aturades, en aquest cas, entre Sant Gervasi i Horta, en sentit Besòs. I tot, molt bon dia.
Bon dia, Eduard, que tinguis un bon dia. Bueno, primavera, te falta la energía, es aquello que llaman la astenia primaveral, que sabéis que ponemos todos los nombres a todo lo que nos puede pasar en la vida. Aparece ese desánimo, notas tu cuerpo hinchado, necesitas bajar de peso, pero es que ahí entra el plan 1-2-3. Para eso está el plan 1-2-3 de detox de 3 semanas, que es lo que necesitas para eliminar toxinas, renovarte, bajar de peso, con seguro, por supuesto, con registro sanitario, y en solo 3 semanas ya vamos a eliminar de 4 a 7 kilos. Y Enriqueta nos va a explicar cómo estás, Enriqueta, buenos días.
Muy buenos días, Cruz. Pues hablamos del plan 1-2-3 que tiene poder protector y adelgazante y de triple acción. ¿Por qué? Porque en 3 pasos limpias, renuevas y adelgazas. Es hacer un reset para depurar. sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio, que no son batidos, porque sigues comiendo. Y como bien has dicho, Cruz, en 3 semanas podemos llegar a perder de 4 a 7 kilos.
Además, es muy fácil de tomar, muy fácil de hacer, ¿eh? Es totalmente natural y rápidamente te vas a deshinchar, vas a ganar salud, vas a reducir kilos y volumen. Y es apto para todas las edades, para hombres, para mujeres. Y además, incorporas a tu día a día durante solo 3 semanas un sobre de piña o de naranja, una cápsula la última semana con un vasito de agua y listo, ya bajas de peso y volumen. Enriqueta, venga, vamos a pautar las 3 semanas, porque la primera semana vamos a limpiar.
Sí, hacemos una limpieza, tomaremos los sobres de piña que nos ayudan a bajar más de 2 kilos, porque nos despedimos del estreñimiento y eliminamos todas las toxinas, con lo cual no nos encontramos hinchados.
La segunda semana vamos a renovar.
Renovar la flora con los sobres de naranja, que regulamos el tránsito, que bajamos 3 centímetros de barriguita, ese volumen desaparece, protegemos la mucosa y 2 kilos menos.
Efectivamente, y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Sí, que además de captar la grasa y eliminarla para que sigamos perdiendo peso, son saciantes y nos calman la ansiedad, ¿eh? Y vamos a perder esa grasa localizada en cartucheras, cintura, espalda, barriguita, papada y, sobre todo, que no estemos hinchados. Y el resultado son 3 semanas, que pasa el tiempo muy rápido, ¿eh? De 4 a 7 kilos menos.
Efectivamente, pues llama ya a Enriqueta o a su equipo, que están ahí para atenderte, sí, informarte en el 650-51-52-53 y llévate gratis con el plan 1, 2, 3, las 3 infusiones, la detox, la drena y la lipo, para que drenes, depures y te desintoxiques para bajar de talla y peso en solo 3 semanas. Son gratis, ¿eh? Con el plan 1, 2, 3. Sí. Repito el teléfono, 650-51-52-53. Y además, hoy, Enriqueta, tenemos, bueno, estamos a las puertas de la parte grande de la Semana Santa.
Sí, claro que sí. Pues los oyentes de COPE, sabes que aparte de llevarse hoy gratis las infusiones con el plan 1, 2, 3, van a tener también esas galletas nuestras dietéticas ecológicas con aceite extra virgen de oliva, de cúrcuma y chía. Vamos a regalar 2 cajas, son riquísimas, pues para tu desayuno o para tu merienda, que son ideales con el plan 1, 2, 3, gran promoción gratis con tu plan. Y solo tienes que marcar el teléfono 650-51-52-53. ¿Lo quieres para mañana? Pues puede ser para mañana por mensajería sin gastos de envío. Y aparte de perder peso, Cruz, que nos cuidamos la salud, ¿eh? Porque nos va a bajar el azúcar, el colesterol y vamos a regular también la hipertensión.
Justamente, así que ya lo sabes, desayuna, merienda con las galletas y los tres adelgazantes con tu plan 1, 2, 3. Están riquísimas, ¿eh?, las galletas. Y ya sabéis que es esa oferta exclusiva de Semana Santa, solo hoy con el plan 1, 2, 3. Atrápalo ya llamando a ese teléfono al 650, iba a decir 93, 650-51-52-53, 650-51-52-53. Y esta primavera, pues desínchate, renuévate y pierde, claro, de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Voy a repetir el teléfono, ¿eh? 650-51-52-53. Enriqueta, besazos muy grandes, cuídate.
Y otros para ti también, cuídate. Chao.
Adeu. I de seguida parlarem d'atacs de pànic, d'ansietat, de com afrontar-los. Després de la pandèmia, aquest problema de salut mental s'ha multiplicat, sobretot en dones, que es veu que els problemes de salut mental després de la pandèmia estan incidint força en les noies, en les joves i en les dones en general, no? Yolanda Canales, bon migdia, benvinguda.
Bon migdia.
De seguida parlem de tot això.
Joves i nens, fins i tot, s'han vist.
Correcte. Doncs aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, ja sabeu que con la subida de la luz todos hemos pensado en instalar paneles solares, pero si aún no te has decidido, en Leroy Merlin acabarás por convencerte, porque son expertos en energías renovables y te ofrecerán la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa vas a ahorrar aún más. Y si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura. ¡Ah, que es increíble! Oye, y todos con las ventajas de Leroy Merlin. Cuando vayas, te van a facilitar un presupuesto gratuito y detallado, incluyendo las ayudas de las que te puedes beneficiar. Y se van a encargar de todo: subvenciones, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. Por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es. Conéctate al sol con la calidad y garantía de Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día. Y la que necesitas para teletrabajar en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en Carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'ansietat es produeix quan una persona doncs, se sent neguitosa, inquieta, tensa, sense una causa aparent. I aquest és el punt. No hi ha una causa aparent i els atacs de pànic són tres quarts del mateix, són molt irracionals. És a dir, no hi ha un perill, però tu tens un atac de pànic. I aquí és on està el punt d'aquesta irracionalitat i del problema que tot té una arrel en l'estrès, segurament. Yolanda Canales, bon migdia.
Bon migdia.
Explica'ns això de l'estrès i de l'ansietat.
Doncs, efectivament, és un malestar sobtat intens que pot ser paralitzant. O sigui, pot costar respirar, et pot faltar l'aire, el cor es pot accelerar, es pot notar una pressió al pit, marejos, tremolors... Et pot passar tot això sense que efectivament hi hagi una causa aparent. I aquesta situació també porta molta gent als serveis d'urgències dels hospitals perquè pot pensar que es tracta d'altres malalties, d'altres situacions, com un atac de cor, per exemple. Doncs bé, el pateixen gairebé un 7% dels ciutadans, segons estimacions del Ministeri de Sanitat, i afecta més a les dones que els homes. La proporció és del doble, pràcticament. I sobretot entre els 35 i els 66, els 65 anys. Però com deies abans, hem de parlar aquí una altra vegada de la pandèmia, no? De la maleïda pandèmia i de les seves conseqüències, perquè la incidència de l'ansietat s'ha incrementat de forma important, sobretot en els adolescents, però fins i tot s'han vist també casos en nens, tot i que ho expressen o es mostra, vaja, els símptomes d'una manera molt, molt diferent als adults. I malgrat que a priori els atacs de pànic tenen una durada breu d'uns 10 minuts, doncs les persones que el pateixen el viuen com una cosa que és prolongada en el temps, molt desagradable i amb una sensació que mai s'acabaran. Fins i tot s'han descrit casos d'ansietat nocturnes. I què els poden provocar? Doncs hi ha causes biològiques. Algunes persones són més vulnerables genèticament a patir d'una crisi d'ansietat. Influeixen, per exemple, en la presència de trastorns d'ansietat com l'obsessivo-compulsiu, el TOC, el d'estrès posttraumàtic, però també l'hipertiroidisme o la síndrome de la taquicàrdia postural doncs afavoreix l'aparició d'atacs de pànic. I també hi ha, com no, una vessant psicològica. El detonant d'un atac sol ser una interpretació errònia d'una imatge mental, segons diuen els experts, i això provocaria una reacció excessiva d'ansietat que causaria els símptomes fisiològics que hem descrit anteriorment i que augmentaria també les percepcions mentals de la por. La veritat és que és increïble,
no, és increïble, és totalment increïble.
De no res.
Sobretot a les persones que han patit un atac d'ansietat o un atac de pànic, sabran molt bé del que estem parlant, molt bé. Els que no ho hem patit mai, afortunadament, com jo fa no res vaig tenir aquí una entrevista sobre el tema, ens costa molt empatitzar. Perquè, clar, quan hi ha un atac de pànic i tu estàs amb una persona que té aquest tipus d'atac de pànic, et costa empatitzar perquè tu no veus el problema. I és molt difícil ajudar sense tenir un previ coneixement de tot això.
Jo puc parlar d'un cas personal. I era una nena, després de la pandèmia, que vas veure, veus que alguna cosa no va bé, com estava patint la mare, no pots fer res, i és veritablement també una... O sigui, pateixes, en aquest cas potser sí. Com a mare, perquè veus que
és difícil.
És molt difícil poder controlar una situació així.
Però hi ha gent que ho supera. Tenim al telèfon precisament una dona que ha patit ansietat i atacs de pànic, es diu Carla. Carla, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Carla. Explica'ns, quan vas començar a tenir episodis d'ansietat?
Jo vaig començar a patir ansietat als 18 anys. Als 18 anys, quan vaig acabar el batxillerat, em vaig trobar en una situació en la que, bueno, acabava els estudis, no sabia ben bé que, com continuar, no sabia què estudiar, i després també a casa va coincidir aquesta situació amb el divorci dels meus pares, que va ser, bueno, una separació també bastant dura i conflictiva, i això, doncs, aquestes dues coses jo crec que van ser aquest detonant que va fer que comencés a tenir episodis d'ansietat.
Carla, sense ser indiscret, quants anys tens ara?
Ara tinc 26.
26, o sigui que portes pràcticament 8 anys.
El que passa, la veritat és que jo ara mateix ja estic bé. O sigui, jo vaig amb 18 anys, vaig començar a tenir ansietat i jo crec que vaig estar dels 18 fins als 20 amb ansietat, bueno, que vaig estar prenent medicació per tractar els atacs de pànic i tot això, perquè tenia atacs de pànic. I bueno, la veritat que era una situació bastant complicada. Però ara mateix jo crec que puc dir que ja he superat l'ansietat. Sí que és veritat que... a veure, encara, avui dia, jo soc una persona que tendeix una miqueta, doncs, a l'ansietat, però ja ho aprens a gestionar.
D'acord.
És que amb el temps, també amb la maduresa, no?, aprens també a gestionar-ho. I ja no tinc atacs de pànic des de fa molt de temps. Però sí que a vegades, bueno, sí que et pots notar una miqueta més ansiós o et notes una miqueta més alerta, no?, de dir, ostres, ui, però no arriba a ser un atac de pànic, no arriba a ser aquesta situació que ja vaig superar i que jo crec que avui dia, doncs, com et deia, ja puc dir que he superat.
No arriba a esclatar. Al principi, clar, els primers dies, suposo que quan tenies 18 anys i va començar tot això, suposo que estaries una mica desorientada. Quins símptomes tenies i quan vas pensar que quan vas detectar que era ansietat o episodis d'ansietat?
Sí, bueno, jo vaig començar a... Sí, potser estava... És que me'n recordo, jo crec que tot això va començar quan estava fent els exàmens finals, no?, que em va coincidir tot aquesta situació a segon de batxillerat. I estava a l'institut i de sobte començava a notar com una sensació... Bueno, el cor que se m'accelerava, com un tremolor a les mans, com una sensació també de falta d'aire i com una sensació de por. Totalment irracional, perquè dius, a veure, si és que no, o sigui, no m'està passant res. No?
Ja, això era una situació que no et passava res, però tenies aquesta sensació de por i d'ansietat, i tu eres conscient que no passa res, però m'està passant això.
Sí, i no saps que, bueno, jo almenys en aquell moment no sabia què m'estava passant, jo no sabia que era l'ansietat. I després, això amb els atacs de pànic, però després també l'ansietat ens porta una altra sèrie de simptomatologia, no?, de pensaments... negatius, bueno, de sensacions negatives, i va ser un dia que anava pel carrer per la meva ciutat i em vaig marejar moltíssim i em van, bueno, van haver de venir a atendre'm bueno, l'ambulància i tal, perquè em vaig desmaiar al carrer, no? I va ser per un atac d'ansietat.
En quin moment tu han de dir, tens ansietat, t'has de medicar, aquest dia, el dia del...
Sí, aquest dia jo ja portava temps amb aquesta sèrie de simptomatologia que no sabia ben bé què m'estava passant, i també començava a tenir com marejos, no? Però és que no sabia ben bé què em passava. I fins que va ser aquest dia que, ja et dic, al carrer em vaig quedar ja... bueno, que no em podia moure... I em van portar al CAP i em van diagnosticar de trastorn d'ansietat, perquè realment no em passava res físic, sinó que era tot mental, emocional. I bueno, va ser aquí que vaig començar a tractar-me.
Doncs, Carla, primer, celebro molt que estiguis ja molt recuperada, que estiguis pràcticament, hagis superat aquests episodis d'ansietat i de pors. O sigui que, d'entrada, felicitats, sempre és una gran notícia. I després, moltes gràcies per haver-nos explicat la teva experiència. Sempre serveix d'exemple a altres persones que ho puguin patir.
I tant, totalment. I també dir a qualsevol persona que pugui estar passant ara mateix per això que l'ansietat també es supera. I bueno, i ja està, i gràcies a vosaltres.
Un plaer. Una abraçada molt forta, Carla, que tinguis un bon dia.
Merci, adéu.
Adéu. Doncs l'ansietat també supera. Ens podem quedar amb aquest missatge, Iolanda.
Efectivament.
Iolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Doncs, de seguida, això sí, us heu de posar en mans de professionals, això per començar, això està clar, demanar ajuda. De seguida arribem a 2:15 i actualitzem titulars aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
Descobreix la càrrega immediata a Instituts Odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002.
Instituts Odontològics. Perquè quan estàs bé, somrius.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 13 a 17 anys. 7 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors. Visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja. Vela. Més informació a estiudecolonies.elperiódico.cat.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de Zagal.
Es un chaval que recuperó la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Esports COPE, un equip guanyador. Protagonistes, informació, opinió, debats...
Mira, estic aquí amb la família, rodejat de gent barcelonista que estan gaudint dels èxits de l'equip i molt esperançats amb el futur. Diuen que això marxa. Que marxa pel Pedregal, però m'ha deixat acabar.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Horàries de 2:15 del migdia. Comencem a veure com tenim, perquè avui tenim clàssic. És el gran què del clàssic. Però abans veig que Carlos Rosada arriba a temps per donar-nos els titulars de 2:15, així que deixarem després el clàssic del que parlarà largo i tendido José Luis Gil. Però ara actualitzem titulars de la jornada del Carlos Rosada. Hola, Carlos.
Què tal? És que teníem notícies que acabem de sortir del forn mateix i esperar fins l'últim segon per comentar-te-les. Algunes curioses, per exemple, el baròmetre del CEO, que és el Centre d'Estudis d'Opinió Català, que és com el FIS que tenim aquí, doncs, i que coincidint amb la Setmana Santa, doncs, l'ha fet pública aquest matí. Si et sembla, començo explicant el típic tòpic de les enquestes del CEO, que és la qüestió de les votacions, ja amb la mirada posada sobretot amb les eleccions autonòmiques, que encara li queda, però bueno, que sempre va bé conèixer quin és l'estat d'opinió dels ciutadans. Doncs mira, el CEO situa el PSC com a guanyador d'unes autonòmiques si es fessin avui, tant en vots com en escons, per sobre d'Esquerra Republicana de Catalunya. Junts continua perdent suports, baixen escons i també en vots. El Partit Popular és la formació que més puja mentre que Ciutadans desapareix de la cambra catalana. L'enquesta del CEO, i ara anem al curiós de tot això, és que per primera vegada ens deixa algunes impressions de com les costums que tenim els catalans. Per exemple, ens parla de si ens agrada més la paella o la fideuà, si som més del Barça o som més de l'Espanyol. Això ho explicarem d'aquí una estoneta, eh? I després també fa unes pinzellades...
Informació essencial.
Sí, home, també està bé conèixer si la teca de la paella o la fideuà. Jo soc més d'arròs a la cassola, eh? Que és l'arròs de tota la vida.
Està bé invertir diners públics en saber si la població catalana li agrada més l'arròs o la fideuà.
Bueno, però està bé, home. Val la pena conèixer els costums que tenim.
Molt bé, sí, sí. Endavant.
I què t'anava a dir? També es pregunta les típiques qüestions de sempre, si hi ha més independentistes o menys. Ja t'avanço que baixa la tendència a l'independentisme, i si són més republicans o monàrquics. Doncs hi ha més republicans que no pas monàrquics a Catalunya, eh? Doncs, i què més el comento? Doncs una altra última hora que ens arriba ara mateix del TSJ al Tribunal Català, que ha avalat la decisió del jutjat contenciós número 14 de Barcelona, que va rebutjar la petició de la Cambra de Concessionaris d'Infraestructures, Equipaments i Serveis Públics per suspendre cautelarment les obres de la Via Laietana i el carrer Junqueras. Fan tard, perquè ja aquestes obres estan molt i molt avançades, eh? El TSJ considera que ja va fer el primer jutge una apreciació i en aquest cas existeix un evident interès públic en que no se suspengui aquestes obres, que, com deia, és una de les vies principals de la ciutat de Barcelona.
Carlos, moltes gràcies.
Vinga, bon programa. Adéu.
Fins demà. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil, amb el clàssic d'aquesta tarda.
Nit, sí.
Tarda, nit, correcte. Doncs, o
bon
Barça...
Dia, José Miguel. Bon dia.
O Barça o Madrid, un dels dos.
Contra Osasuna.
Contra Osasuna, que és allà...
Osasuna ja espera rival a la final de la Copa del Rei després de superar ahir a l'Atlètic de Bilbao 1-1 a Sant Mamés a la pròrroga. I és dia de clàssic, però escolti...
Marcant el minut mundialista, el 116.
116, sí senyor. Pablo Ibáñez, el jugador d'Osasuna, que avui és un heroi per l'equip de Iagoba Arrasate. Però escolti, és que... Sí, ja ho sabem que hi ha clàssic, ho sabem des de fa molts dies, però és que no, som com som, i estem mirant cap a Londres. Estem mirant cap a Londres perquè Luis Enrique s'ha desplaçat a la capital anglesa per veure si signa o no per la banqueta del Chelsea. És el senyor Luis Enrique, que després de deixar la selecció ja va dir que només consumia premsa anglesa i que li agradaria entrenar a la Premier. Si signa pel conjunt anglès de Stamford Bridge, que ara mateix entrena, per cert, Bruno Saltor de manera interina, l'ex de l'Espanyol, la cosa tindria un morbo tremendo, perquè sap vostè que s'apropa una eliminatòria de Champions Real Madrid-Chelsea.
Sí.
Seria un Real Madrid contra Luis Enrique, eh? Però bueno, ja veurem. De moment s'ha desplaçat a la capital.
Seria un Real Madrid contra el Chelsea.
I contra
entrenat pel Luis Enrique, si signa.
Escolti.
Com us agrada, eh?
És que estem mirant cap a Londres. Què vol que li digui?
Com perquè, us mola, això, eh?
Perquè allò del clàssic, fins que no comenci a rodar la pilota, ja ho tenim molt, molt apamat. Partit que comença a les 9 de la nit, al tiempo de juego a dos quarts, en recordem el Barça sense De Jong, Dembélé, Pedri, ni Christensen, però amb un gol d'avantatge del partit d'anada. A l'Espanyol, segon dia de feina de Luis García. Atenció a la jornada de demà, dijous, perquè l'entrenament blanc i blau serà de portes obertes. Ciutat Esportiva, Dani Jarque, obertura de portes a les 10 del matí, bany de masses de l'equip blanc i blau per recuperar l'autoestima i perquè la gent doncs vagi a la Ciutat Esportiva de l'Espanyol a cridar allò de Luis, 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 que segur que serà el més aclamat ara mateix del vestidor blanc i blau. Al Girona és notícia a Reinier, li han caigut dos partits de sanció, estava escalfant a la banqueta. Va anar al quart àrbitre i li va dir, sois malíssimos, malíssimos. Vermella directa i dos partits de sanció pel jugador del Girona. Avui sentirem les declaracions de Gazzaniga. En bàsquet, avui Tenerife Baxi Manresa, a territori insular. Quarts de final de la Champions FIBA, primer partit, la sèrie és el millor de 3 i cal felicitar una vegada més el Barça d'handbol. Ahir es proclamava una vegada més campió de Lliga, 30a Lliga de la secció blaugrana en aquest esport i 13a consecutiva dels homes que ara entrena Antonio Carlos Ortega.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Cuida't. Tens porra pel Barça-Madrid o no? Va, fes una porra.
Que faci una porra.
Abans un resultat.
Passa el Barça.
Passa el Barça.
De fet, és la pregunta blaugrana avui al nostre compte de Twitter, @esportscope.
Sí.
Passa el Barça.
I què diu la...
Està guanyant el Barça.
Guanya el Barça. Bé, sí, sí, sí. Jo no crec que tinc les meves reserves.
Dubtes.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno. Per cert, a Sports Cope també parlarem del CEO.
Per si de cas.
No, perquè
d'aquí
tancarem
més
el programa d'avui...
Parlant del CEO. Escolta, moltes gràcies, José Luis. De seguida parlarem de serveis de la ciutat. Es poden millorar els serveis d'una ciutat com Barcelona? La resposta és sí. Seria una resposta clara, no? De fet, no només els de Barcelona, sinó els de qualsevol ciutat. Si fas una analítica de necessitats i d'actualització, segurament es pot millorar alguna cosa. D'això en parlarem de seguida amb el síndic de greuges de la ciutat de Barcelona, senyor David, bon dia. Però abans, no sé si tens problemes amb el vol, amb vols, amb viatges. Ens ha passat alguna vegada, no? Si te han retrasado un vuelo y has estado horas esperando en el aeropuerto, ¿sabes cómo pedir una indemnización si te pasa esto? Pues mira, para eso está Legalitas, porque sus abogados te ayudan a solucionar esos temas pues que no controlas, ¿no? Además, es muy fácil. Puedes consultarles por teléfono o internet sobre cualquier asunto y siempre que lo necesites, incluso 24 horas si es un tema urgente, así que no lo dudes. Contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Son días muy especiales y en COPE los queremos compartir contigo.
Con las procesiones en directo, contándote lo que sucede en todos los rincones.
La emoción de la chicota anterior.
Este Jueves Santo, desde las 6 de la tarde, la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Granada.
Y el viernes a las 5, la celebración de la Pasión.
Y así pongamos a Dios en el centro de nuestra vida.
El Viernes Santo, a mediodía, el sermón de las 7 palabras desde Valladolid.
Jesús, mira el mundo clavado en una cruz.
Y el viernes a las 12 de la noche, COPE estrena Susurros de Pasión y Ternura, una meditación sobre la figura de María Magdalena.
Sentir con todo tu ser la existencia de otros.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si no te entregas en serio, si no es un amor completo...
Podem millorar els serveis d'una ciutat com Barcelona? Repassem, precisament perquè el síndic de greuges de la ciutat doncs, ha presentat un informe, un decàleg sobre què es pot millorar. Què es pot millorar en els serveis de l'Ajuntament de Barcelona. Tenim el telèfon per parlar d'això. No repassarem els tots, repassarem uns quants amb el síndic de greuges de Barcelona, el senyor David, bon dia. David, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. És això, no? És recomanar com millorar el servei a la ciutadania.
Sí, nosaltres som una entitat, una institució que ha de vetllar i supervisar el funcionament de l'Ajuntament, però també som una institució que ha de col·laborar en millorar el servei de l'Ajuntament. Per tant, el que fem és la crítica, però una crítica constructiva, i ara que presentem l'informe anual de l'any 2022, el que fem és analitzar les problemàtiques de queixes que ens han entrat, fer recomanacions, i finalment el que destaquem són les 10 propostes, un decàleg, les 10 propostes de millora que creiem que són prioritàries de cara al treball de l'Ajuntament de Barcelona i sobretot de cara a millorar el servei a la ciutadania.
Bé, són 10 per aquesta xerrada, és massa curta possiblement per tractar les 10. Si et sembla, tractem una bocida de totes una mica, si et sembla. Per exemple, una de les propostes és erradicar violències i garantir la reparació de dany a les víctimes. Com es pot millorar això?
Sí, a nosaltres ens preocupa profundament aquesta problemàtica i creiem que els esforços que s'estan fent són insuficients. Creiem que cal crear més consciència sobre la necessitat d'erradicar les violències i també assegurar una formació a tota la comunitat educativa, a docents, a alumnat, a famílies, i el que fa falta és que cal garantir que tots els centres educatius, públics, privats i concertats, tinguin les eines necessàries per fer front a aquesta problemàtica que són les violències. Eines que poden ser eines de caràcter organitzatiu, eines de convivència, eines de gestió i canals de comunicació segur. I el que ens preocupa és que detectem que hi ha un buit pel que fa a la reparació del dany. Mm. En el moment que s'ha produït aquest dany, en el moment que les persones que han patit aquesta violència la denuncien, sí, no hi ha mecanismes de reparació del dany. Aquí nosaltres vam fer una resolució l'any passat que era sobre una escola determinada que, passats 20 anys, els alumnes d'aquesta escola havien fet el pas endavant per dir els abusos que havien patit en el passat. Això va arribar als jutjats, els jutjats ho va arxivar per prescripció, ens va entrar a nosaltres, a la sindicatura. Nosaltres vam detectar que aquí hi havia una responsabilitat clara, mm, de caràcter institucional, de la direcció de l'escola, del propi ajuntament, i el que hem detectat és que no hi ha un mecanisme de reparació. No s'han de crear aquests mecanismes, mm, i nosaltres instem a l'ajuntament a que creï aquests mecanismes no només per a aquesta escola determinada, sinó per tots aquells casos que puguin sortir de cara al futur. És a dir, són importants les eines preventives, però també són importants els mecanismes de reparació.
D'acord. I després hi ha un d'aquests, que aquest sí que és superdifícil. No, tots són difícils, però aquest ho trobo especialment, no? La pobresa energètica, mitigar la pobresa energètica. Què es pot fer des de l'Ajuntament per això?
Nosaltres aquí vam fer una actuació d'ofici i el que vam considerar que calia reconèixer el dret humà a l'energia. És a dir, el tema de l'encariment del preu de la llum no és només un problema local, no és un problema nacional, és un problema mundial. Però amb els instruments que tenim en l'àmbit local hem de fer front a aquesta situació. I sobretot per revertir determinades dinàmiques i canvi de paradigma quan les empreses subministradores ens estan tractant d'usuaris, de consumidors, consumidores. Nosaltres diem que no, que si és un dret humà a l'energia són titulars d'aquest dret. I per tant, el que fem és aquesta reivindicació i sobretot també perquè és un problema estructural que afecta tota la ciutadania en general, però té un impacte molt clar en les necessitats bàsiques relacionades amb l'habitatge. Nosaltres el que fem i recomanem que és urgent més informació, mm, informació de la ciutadania sobre drets energètics i sobre els ajuts existents.
Sí.
També calen programes específics destinats a llars i a famílies en situació d'especial vulnerabilitat, que són els que més estan patint en aquest encariment de la llum i els que acabaran caient en pobresa energètica. I després també cal impulsar la rehabilitació dels edificis o l'autoconsum en criteris de justícia social.
D'acord. Insisteixo que hi ha més punts, com per exemple ampliar l'atenció presencial dels serveis socials, accelerar la retirada de l'amiant a la ciutat, que encara tenim amiant por ahí, garantir eficaçment el descans, entre d'altres coses que es podrien millorar. Ja tindrem temps. Senyor David, bon dia. Síndic de Greuges de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Gràcies a vosaltres i un plaer parlar amb vosaltres.
El plaer és nostre, David. Gràcies. Bé, després d'això, de seguida parlarem d'economia, parlarem dels préstecs ICO, parlarem aquí amb Tarines, Law and Economy, els experts, la Núria Castillo vindrà a explicar-nos sobre el tema dels préstecs, els bonus ICO, de Tarines, Law and Economy, ja ho comento. I després parlarem de descans mental amb la Marta González, parlarem amb la presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins sobre això, descans i pau mental, aquí a migdia, a COPE, Catalunya i Andorra.
Hola, Enriqueta, estoy muy contenta. Ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado. Si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas, apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras, la barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena más 5 parches reductores gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52-53.
Música. Recordeu el tema dels préstecs ICO? És un tema que ha portat molt de sí, eh? Parlem amb Tarina Slow en Economy dels préstecs ICO i tenim aquí amb nosaltres avui a la Núria Castillo. Núria, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, hace mucho tiempo, y además creo que también contigo, aparte de otras entrevistas que hemos hecho, estuvimos hablando de los préstamos ICO, que es un tema que ahora pues está muy de actualidad. ¿Qué ha pasado o qué está pasando con estos préstamos, Núria?
Pues bien, mira, como bien has dicho, hace ya un tiempo estuvimos hablando de estos temas, en el que, para recordar un poquito a los oyentes, son un tipo de préstamos que se concedieron a las pymes, autónomos y empresas españolas para intentar paliar los efectos económicos derivados de la COVID-19. Entonces, se les concedía para que estas empresas pudieran obtener un poco de financiación y poder mantener su actividad económica durante estos tiempos
difíciles de la COVID, claro.
Exactamente. Entonces, básicamente, lo más importante de estos créditos ICO es que se publicitaban por parte de las entidades bancarias como unos préstamos cuya devolución estaba avalada por el 80% del Instituto de Crédito Oficial, esto es, el Estado. Pero se ha podido observar y actualmente se está viendo como en la práctica no ha sido así, sino todo lo contrario.
¿Y por qué ha pasado eso? ¿Por qué es así?
Pues bien, básicamente porque la información facilitada por los bancos no era correcta, ¿vale? No era transparente, porque los bancos te decían que el 80% estaba financiado por parte del Estado en el caso de que el autónomo o la pyme no pudiera hacer frente de los pagos, pero es que en muchos casos nos hemos encontrado que en las condiciones particulares del propio contrato no se ponía lo mismo. ¿Por qué? Porque se exigía al cliente un aval personal, ya sea persona física o jurídica, diferente del que estaba solicitando esta línea de crédito. Entonces, frente a cualquier impago, el banco lo que está haciendo ahora actualmente es reclamar el 100% de este importe.
De la cantidad prestada.
Exactamente, al avalista o fiador. Y no el 20%, como se decía.
Entonces, conforme nos estás explicando, estamos hablando de que la información que se ha dado, al menos por parte de la entidad en este caso, ha sido engañosa, ¿o cómo?
Totalmente. No ha sido transparente, ha sido engañosa, y además todo prueba de ello es que actualmente, si buscamos esto por internet, estamos viendo que las propias entidades financieras han quitado este tipo de publicidad por internet.
En sus webs, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, además también se han finalizado ya los plazos de carencia y demás. La gente, muchas empresas, se ha visto en obligación de hacer un concurso de las empresas y se le está reclamando este 100% del crédito a la balista.
Pues ya sabéis que estos casos, si sois afectados, estos casos específicos en Tarinas no al Economy lo llevan y podéis consultar con ellos. El teléfono 93 11 55 111, 93 11 55 111. Pero si ahora mismo no podéis apuntar o memorizar, pues ya sabéis, en la web lo encontráis toda la información. Tarinas.com, tarinas.com. Nuria Castillo, de Tarinas Low and Economy, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan parlem de descans mental, com podem interpretar això? Quina és la interpretació que fem d'una afirmació com aquesta? Doncs mira, li traslladarem aquesta pregunta a la presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins, la Marta González. Marta, ¿cómo estás? Feliz mediodía.
Hola, José Miguel, buenos días. Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Qué
pues,
tal todo el mundo?
Yo encantado.
¿Te has ido de vacaciones, seguramente?
No, yo no. Yo estaré aquí. No. Yo no me voy de vacaciones. Yo, por favor.
Alguien tiene que quedarse para
alguien, exacto. Alguien tiene que quedarse manteniendo el barco en marcha, Marta. Oye, cuando hablamos de descanso mental, exactamente, ¿esto cómo lo podemos interpretar?
Bueno, pues ahora que vienen, la vida es muy bella e interesante y vale la pena aprovecharla. Entonces, pero a veces, como estamos tan fatigados mentalmente, no la aprovechamos lo suficiente, no disfrutamos lo suficiente. Entonces, bueno, ahora que vienen unos días de descanso laboral, 4 o 5, depende de la gente, algunos tienen más, otros menos, otros ninguno como tú, ¿eh? Pero bueno, digamos que casi todo el mundo tendrá, o la mayoría de la gente tendrá unos días, pues debemos hacer una intracomunicación, es decir, una comunicación con nosotros mismos y compartir con nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, a lo largo, pues nos enfrenta, cada día nos encontramos que trabajamos 8 horas, ¿no? De media, más o menos, y luego, pues quizás llegamos a casa y tenemos responsabilidades, pues de hijos, gente mayor o no, o bueno, otras responsabilidades domésticas, que no por ello son menos importantes. Pero claro, a veces desconectarse un ratito, 20 minutos, parece que no es, que es mucho, y es importante, porque es una manera de romper el ritmo de todo el día. Y ¿qué hace? Pues hace que tú estés más abierto a cualquier cosa que te comenten, cualquier cosa que te venga tu hijo y te diga, papá, mira esto, lo otro... si tú estás muy cansado, muchas veces a lo mejor le dices, oye, mira, perdona, dejámoslo para mañana, ¿no? Y a lo mejor no es para mañana, tienes que atenderlo hoy. Bueno, pues ese descanso mental te hace que lo puedas atender, porque el descanso mental te hace, pues, un poco mitigar ese estrés, esa ansiedad y esa tensión mental que, pues, que la vida que llevamos nos propicia, ¿no? Entonces, bueno, los horarios pues no nos permiten realizar muchas veces una sesión extensa de un relajo, de una focalización de la atención de ese momento, pues lo que se llama ahora mindfulness, que es
mindfulness, sí, sí,
exactamente, y que nos impide pues sacar esos ratos, varios ratos sueltos a lo largo del día para realizar esos descansos mentales tan positivos para la higiene física y mental.
Pero
porque
esto,
realmente,
ostras, Marta, es que es fácil de decir, pero ¿esto cómo se hace? Claro, es que la teoría, claro, es muy buena, claro, pero a ver, la práctica, aquí te quiero ver yo,
Sí, claro, los breves momentos estos para ayudarnos a mantenernos más firmes y sólidos, porque al final, si tú haces esto, al final estás más afianzado en el suelo, ¿no? Aquello de poner los pies en el suelo, que se dice, ¿no? Esa frase tan coloquial.
Sí.
Y que pues mejora nuestro sentido del humor y hace también un favor a todos los que nos están alrededor, ¿no? Entonces, hay algunas recomendaciones. Pues mira, se empieza a lo mejor por la comida. Ese bocadillo que a lo mejor nos tomamos para a la hora de comer, porque no tenemos tiempo. Y ahora con el tema del teletrabajo muchas veces es complicado porque parece que estamos en casa, tenemos todo el tiempo del mundo, pero muchas veces no es así. Bueno, pues disfrutar de esa comida, de ese bocadillo. ¿Por qué no vamos a disfrutar de un bocadillo de jamón o de tortilla de patata o de alguna cosa que te sea simple? Bueno, pues eso es importante. Darte ese tiempo para disfrutar de aprovechar ese tiempo para centrarte en eso, en comer, en decir qué rico está esto, qué pan más bueno, porque en Cataluña tenemos un pan buenísimo, con tomate, además, fabuloso. Bueno, pues esos 5 minutos nos pueden ayudar a desconectar. Y a meternos en otro, porque tú te pones a pensar en el pan con tomate y a lo mejor te retrotrae al campo, a alguna vez que estabas con tus amigos, que, ay, pues mira, hemos ido a tomar. Esas imágenes que a veces nos evocan esos recuerdos, que eso es importante, ¿no? Entonces, centrarnos en esa comida, cuando comemos, disfrutamos del momento, alcanzamos una calma y una felicidad, porque si tú disfrutas de esa comida, alcanzas la felicidad. La felicidad a veces está en los pequeños momentos, Entonces estamos satisfaciendo además nuestras necesidades vitales, porque comer es vital, tenemos que comer para no morirnos de hambre, de inanición, Entonces, cuando se come hay que olvidarse del móvil, porque muchas veces la gente está con el bocadillo en la mano y el móvil en la otra mano.
Eso es pedir un imposible,
Bueno, pero hay que intentarlo, José Miguel. Yo soy una persona muy perseverante y yo creo que hay que decírselo a nuestros oyentes, a sus oyentes, que son muchos, para que hagan un poco una abstracción y decir, bueno, pues voy a hacer, igual que hago una limpieza general de la casa y de tal, bueno, pues voy a hacer ahora una limpieza general de mi mente y voy a hacer estas 4 cositas, que son 4 cositas al final, porque son cosas bastante obvias, pero que no las hacemos, no sé si por pereza o porque no nos lo proponemos. Hay que proponérselo firmemente, Entonces, bueno, pues salir a dar un paseo antes de comer o después de comer está bien. Si tú estás en la redacción de COPE y tú estás, bueno, pues no sé si comes en la redacción, no sales a comer, a lo mejor comes allí mismo, ¿no? Bueno, pues después de comértelo, aunque comas allí mismo, en la mesa del despacho, que no deberías, pero bueno, si lo comes en la mesa del despacho, salir a dar un paseíto, ¿eh? Y no sé si fumas o no, la gente que fume, pues mira, el cigarrillo a veces es tan terapéutico como que te hace bajar a tomarte, a fumarte un cigarrillo y darte un paseo. Pues no está mal. Desde ese punto de vista, yo hasta lo apruebo. Fíjate que no soy fumadora y detesto bastante el tabaco, pero en ese caso, hasta lo apruebo.
Y acabas de decir que no está mal.
Hombre, porque te ayuda a desconectar, con lo cual, ya está bien. Ya, esa parte positiva ya está, ¿entiendes? Si es un cigarrillo, lo que no puede ser es un paquete entero, un cigarrillo, ¿eh? Porque, como decía la canción, no sé quién la cantaba, de fumar es un placer, ¿no?
Bueno, hombre, Sara Montiel la hizo muy famosa.
Pues Sara
Fumando
Montiel, pues,
espero al hombre que yo quiero.
Pues eso, pues fumar es un placer. No sé si esperando a la mujer o al hombre que tú quieres, pero por lo menos eso. Entonces, hablar con nuestros seres queridos y más próximos, ¿no? Es importante hablar con los demás, socializar. El hombre, el ser humano, es un ser social. Entonces es importante pues enviar a tu pareja un mensaje de texto y llamar a tus padres o a algún amigo para decirle, oye, ¿qué tal estás? No hace falta enrollarse, porque a veces la gente piensa, bueno, es que empiezas la conversación, no, oye, mira, me he acordado de ti y te mando este recuerdo, hablaremos tal día, y ya está, ¿eh?
Bueno.
Eso aumenta los niveles de oxitocina,
y esto
que es esa hormona del amor y de la calma.
Correcto,
y del contacto,
sí.
Te
iba a preguntar, claro, todo este tipo de cosas que están muy bien, todas estas pautas, pero no, sería interesante tal vez programarlas, ¿no? En el calendario, como quien programa una cita o quien programa un algo que tenga que hacer, un examen, ¿no? O sea, programar momento de relajación mental.
Efectivamente, es que eso, lo importante sería coger un folio en blanco, ¿sabes? Y empezar a escribir con el bolígrafo o con pluma o con lápiz o con lo que la gente quiera. Porque nuestra letra es única e irrepetible, ¿eh?
Entonces, cuando y a veces ininteligible.
Bueno,
muy de médico.
Claro, y cada vez más porque lo escribimos cada vez menos.
Correcto, es verdad, eso es verdad.
Escribimos con todos los smartphones y con el ordenador y demás, ¿no? Entonces, si tú escribes con tu letra, fijas mentalmente mucho más ese concepto o eso que tú quieres hacer, esa idea. Entonces, eso es importante, hacerlo así. Realmente ahora no se hace porque la gente, pero claro, todos tenemos la letra Times New Roman 12, ¿o no? Que al final todo el mundo hace la misma letra, tu letra es diferente, aunque sea inteligible, luego tú ya la entenderás.
Yo intento hacer la Arial.
Bueno, o la Arial, bueno, es igual, pero al final es Arial Times Calibri,
sí.
Y alguna más, ¿eh? Bueno, ¿sabes qué es importante? Aprovechar los semáforos en rojo. Que esto es algo que todos nos molesta, ¿no?
Sí.
Los semáforos en rojo nos ayudan muchas veces no distraerse demasiado, también es cierto, cuando vamos conduciendo, porque si vamos en el autobús es más fácil, o en el tramvay es más fácil porque, bueno, mira, conduce otro y te puedes dejar ir la mente, ¿no? Pero el semáforo en rojo a veces nos ayuda a dar pues ese respiro, ¿no? O sea, aprovechar ese pensamiento que muchas veces pues no tenemos esos segundos, porque ¿cuánto dura? Cada vez duran más, ¿eh? También los semáforos, también es verdad que da tiempo a hacer una meditación. Entonces, bueno, pues liberar en ese momento la tensión de la mandíbula. Tú sabes que mucha gente que se nota cuando está muy tensa, que la mandíbula hace... o que se va a romper de un momento a otro. Mover los hombros, en movimientos circulares, respirar lento y soltar el aire profundamente, lento y profundamente, ¿no?
Pues...
Bueno, anotando en pensamientos está muy bien. No mirar las pantallas, una cosa, pero ya no quiero enrollarme más.
No, ¿eh? Es que lo tenemos que dejar aquí.
Escuchar los podcasts del programa de
Marta,
de
no me hagas cortarte, Marta, que es que llegamos al tiempo.
Vale.
Un besazo muy grande. Gracias.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego. Igualmente. O sea, a vegades que se li queden coses per dir i a vegades el temps doncs és el que és, no? Arribem a les dues i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.